Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els oients diuen...
Estic a São Paulo, Brasil. La transmissió és molt bona. Perfecte. Us he localitzat fa poc i m'agrada el que feu. Una abraçada a tots.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Portes obertes a l'Escolania de Montserrat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana contemplem la quotidianitat d'un dels cors de referència de Catalunya, format per més de 50 veus blanques. L'Escolania és un centre integrat en el qual s'imparteix música i ensenyament general, però tot amb el mateix pes curricular. Destaca el prefecte, el pare Efrem de Montellà.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista May Zamora, que ve a presentar-nos Lo que no se da se pierde, un retrat biogràfic de la missionera Isa Solà. May Zamora avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Jo sempre porto un autor o dos autors, o hasta puc portar tres autors que hagin fet un llibre, però avui porto quasi una trup. Tinc la sort avui de comptar amb la May Zamora, que ha fet un llibre preciós sobre la germana Isa Solà, i després pues, dos personatges que la van conèixer molt de prop. Un és el seu germà, Xavier Solà, i l'altre la germana de la congregació de Jesús Maria, Maite Vall. I, per tant, correspondrem a fer les preguntes de rigor. Què tal? Com estem?
També? Molt bé. Doncs
pues vinga, comencem. Per què ha tingut que passar quan tenia que passar?
Ah, hi ha coses que són imprevisibles i Isa Solà vivia a Haití, que és el país més pobre del continent americà, i aquestes coses, desgraciadament, passen allà.
És la segona vegada que veig algú que s'enamora de la figura de Jesucrist. Quin podria contestar això? Perquè aquest senyor va viure fa 2.000 anys. Com es pot enamorar una persona d'una figura que té més de 2.000 anys?
Home, realment la Isa ho deia en el seu testament espiritual. Va dir, si d'alguna persona m'he enamorat és de Jesús, del seu missatge, de la seva manera d'estar, de comportar-se i de viure pels altres, d'entregar-se.
Quan fina és la frontera entre la vida i la mort?
Pues és qüestió d'un instant. Isa va començar el seu dia amb les seves activitats habituals, sense preveure el que podia passar, i dos trets van acabar amb la seva vida. Pues la frontera és el moment aquest que te n'adones que recopiles tota la seva vida.
Parlem del germà Antoni, germà de sang. No va arribar mai a conviure mai amb ella, perquè es portaven molts anys, no?
Sí, es portaven 21 anys. Ell era el gran, ella era la petita. Llavors, doncs, va coincidir que, quan ella va néixer, pràcticament, ell estava de viatge visquent a Alemanya i no va, diguéssim, no va conviure gaire sota el mateix sostre, no?
Obediència regular. Això d'una obediència, un religiós sempre té que obeir el seu superior, però aquí aquesta noia es veu que amb això no plegava gaire.
Això ho deia la meva mare.
En segons quins moments era molt tossuda, no? Devia ser horrorós el convent.
No, en realitat, el que passa és que ella hi havia conviccions que les tenia molt clares, com era sobretot doncs l'entrega als més pobres. Aleshores, això era vital per ella.
No, des del meu. Jo diria que amb això, segurament, doncs, seguia molt l'exemple de Santa Claudina, no?, de Benet, que també comença amb aquesta... O sigui, abans parlaves, Romada, l'enamorar-se de Jesucrist, però és enamorar-se de Jesucrist dins d'una família concreta i dins d'una espiritualitat concreta, on tens un referent més fins i tot històricament proper, que és aquesta santa fundadora, no?, de Lió, que precisament, doncs, per donar resposta a una circumstància tràgica, quan veu, doncs, executar els seus dos germans, la vida li fa un canvi profund i ella decideix entregar-se als més pobres. Per tant, ens enamorem de Jesucrist, però dins d'una espiritualitat concreta, diríem.
I s'acompanyava la seva professora de música a tot arreu. Com era això?
Bueno, la Isa era una persona molt artística i la seva professora de música era una religiosa. Llavors la connexió era doble, per la part artística i per la part espiritual. Llavors, en aquells primers anys de la infantesa i de l'adolescència, la germana Maria del Coro va ser un referent per la Isa.
Per què tenim tendència a fer pecats amb coses banals? Menjar-se un crep, jo no crec que sigui fer un pecat.
Bueno, ella feia broma. Ella feia broma quan feia voluntariat, doncs de tant en tant es donava una alegria i anaven a una creperia de Vilassar. Llavors dèiem, aprofitem i li diem pecado a una crep que portava doncs, xocolata, nous, nata.
Vull ser monja. Quan t'ho diuen, quan ets pare i et diuen de cop i volta vull ser monja, deu ser un terrabastall, això, perquè tenir un fill capellà, això encara, però tenir una filla monja, tu...
I sobretot tenint en compte que el meu pare ja era gran quan va tenir... tenia quasi bé 50 anys.
Ai, pobre
home. Era la petita de la família. Llavors, clar, li tenia un carinyo molt especial. I clar, quan arriba als 18 anys... i el gran ja té 40 quasi bé, i li diu que vol ser monja, li trenca els esquemes. I és en aquell moment quan es rebota, diguéssim, no? Però després va passar el que va passar i ho va acabar acceptant.
Firma amb els seus principis, Déu primer. Quin pot contestar això?
O sigui, ella, quan va sentir pues això, no?, aquest temor de Déu cap a ella i que els pobres i els que no tenen res són els privilegiats, diguéssim, això va ser el que la va marcar a la seva vida. Aleshores, totes les altres coses doncs, eren secundàries. El primer era aquest amor de Déu, no?, aquest amor a Déu i als pobres, als més petits. Una mica, com dèiem abans, seguint el carisma de Claudina, que és la fundadora de la congregació.
El seu germà, suposo que era el gran...
No,
que
li... no.
No era molt?
Era
ets tu que vas fer això? Dir-li sí. Que mai t'havia manifestat cap dubte?
Ella m'ho va dir a mi. Ella m'ho va dir a mi perquè, d'alguna forma, quan m'ho va expressar i quan va tenir, diguéssim, tota aquesta problemàtica de canviar de vida, d'ingressar, clar, sempre em va dir, és que mai m'has preguntat o mai t'has suposat Bueno, era una cosa que no m'havia plantejat mai. Vull dir, jo he sigut sempre molt poc de fer judicis, sinó de justament entendre la persona. I en aquell moment, i estic parlant que jo tenia 25 anys, o més o menys, no? Doncs ho vaig acceptar perfectament. Vull dir, no, era qüestió d'acompanyar-la.
El dolor ni sisquera sabia que existia. Una dona una mica valenta, no? Per no dir del tot.
Bueno, ella considerava que havia viscut com amb una urna de vidre, per dir d'alguna manera, en el sentit de que vivia amb una família amb recursos, que anava a una bona escola i que no havia tingut un contacte directe amb realitats més dures. Llavors ella, diguem-ne, que es va revelar sempre sobre aquesta condició d'acomodada.
I que em permetria preguntar-te, quin moment ella fa aquesta evolució, perquè d'aquest sortir de la bombolla...
Però s'ho fa molt jove. Això és una de les coses que sobta, no?, analitzar-lo, perquè parlem de 16 o 17 anys. En el moment en què ella fa voluntariat a altres indrets d'Espanya, pues, amb realitats diferents a la ciutat, ella és quan veu això i al tornar confronta el seu entorn amb el que ha vist i es revela.
Ella portava aquest rebuig de la comoditat dintre, de bon principi. Havia vist, inicialment, quan tenia 16-17 anys, a la gent gran i l'havia cuidada en un casal, i havia vist com patien, i no entenia que després hi hagués un altre món que era més còmode. I això ja ho portava de bon principi. I després va anar veient.
Gràcies. Campillo... La mestra que servia per tot en aquesta etapa. Qui era la senyora Campillo o la madre Campillo?
Era la Maria Campillo, va ser la nostra mestra de novícies. Aleshores, clar, en el noviciat, que és una etapa nova que comences, que tot et sona de nou i que nosaltres érem molt... Dèiem les dues que érem molt perdilles, perquè no ens enteràvem massa, doncs la mestra de novícies és com el referent, diguéssim, perquè és la que t'acompanya espiritualment, la que et va... guiant, diguéssim, amb les coses també bueno, normals de la vida, diguéssim. Bon... I ella va establir també un vincle molt, molt fort amb la Maria Campillo.
Vot d'obediència. A mi se'm fa difícil amb aquesta noia, no?
Home, a mi ja se li feia difícil. Sí. Hi ha altres vots que no li importaven, però aquest li costava molt.
No?
Sobretot per això, no? Perquè ella tenia molt clares algunes coses. Per exemple, de seguida, quan vam acabar el noviciat, ella el que volia era acabar infermeria i el desig d'anar a missions ja el tenia des del ben principi. Però aleshores li van demanar a la congregació que estudiés magisteri. Aleshores, en aquest sentit, també, al final ella va accedir, que després me'n recordo que em va dir, Maite, mira, m'ha ajudat això de fer magisteri i he descobert que és una vocació important a la meva vida, però en realitat ella el que li tirava era l'infermeria.
Sí, perquè ella no volia estudiar magisteri sota cap concepte, és el que ens explica la May.
Exacte, al principi no, però mira, ho va poder acceptar.
De fet, ella tenia por d'acabar... el Jesús Maria de Sant Gervasi, perquè no era el seu lloc, i deien no vull anar-hi allà, perquè era un lloc que no li atreia.
Quan tenia alguna cosa clara, se la jugava molt amb força, no? Sembla?
Bueno, és una mica el que estàvem parlant, no? Era una persona amb caràcter i amb les conviccions molt clares, i a les seves superiores o als seus familiars els explicava... Pues amb molta claredat el que ella considerava i tirava recte cap allà pel seu objectiu.
La defensa i la dignitat de la dona seria una constant en la seva vida. Això és preciós, eh? Això t'ha quedat quasi un vers aquí, tu.
La veritat és que va ser així, perquè sobretot ella, quan va estar a Àfrica, a Guinea Equatorial, el tema de les dones era un tema prioritari. I va ser una banderada de la defensa de la dignitat de les dones a través de l'educació i a través de que aconsegueixin una autonomia en petites feines per poder elles guanyar uns diners. Realment ella sempre va estar al costat de les dones.
I ara aviam qui em contesta això. Fer pastoral de guerrilla, amb dues paraules, expliqueu-m'ho. Expliqueu-ho, no a mi, a tothom.
Fa referència a altra religiosa que ho comenta en el llibre, que està a Bolívia, també en un lloc inhòspit, I pastoral de guerrilla és el que tu et trobes fer front. O sigui, no és un plantejament amb un ordre establert, sinó el que et trobes, afrontar-lo, i si el que et trobes és primer sostre, després menjar, després educació, després catequesis, les prioritats són les urgències del moment.
Jo aniria, perdó, en contra d'un cristianisme potser una mica acomodatici, o sigui, quan sentim una expressió com aquesta que sobrelleva el roman de pastoral de guerrilla, pots sobtar perquè dius, home, el cristianisme és essencialment pacífic i pacificador i tal, però aquesta expressió crec que és valenta, i hi estic d'acord, en el fons d'això, ens pot sobtar una mica, no?
Potser... Aquesta frase que recullo en el llibre l'expressa una missionera, no? I jo crec que és una missionera d'un caràcter extraordinari com la Isa, i el que està dient és que l'entorn és tan dur que viu en pastoral de guerrilla, però no amb una beligerància, sinó de fer front a les urgències.
El papa francès, recentment, parlant amb els missioners, deia una expressió que també sobta una mica, però que quan l'analitzes, que és que els missioners porten una vida desordenada. Desordenada. O sigui, no hi ha un horari fix. El fet que posa fi als seus dies és, jo crec, anant amb un caixer, no?, amb una circumstància molt quotidiana, però que el missioner que se sap com es lleva, però no se sap on anirà a dormir, clar, potser al final, ni quines coses li depararà el dia, no?
Exacte.
Allò, una mica aquest desordre, entre cometes, el devia viure, no?
Sí, sí, és una mica així.
I ara aquí una frase que a mi em sembla més una oració. Isa, la seva missió era estimar els que ningú volia.
Clar,
això és teu o teu?
Bueno, començo jo per contestar. La Isa és una persona que s'havia sentit molt, molt estimada, molt protegida, molt com dins d'una bombolla, com deia abans la May, no? I aleshores sentia que no entenia per què ella havia tingut tanta sort, no? Ella sempre deia, diu, no sé por qué me ha tocado estar en el mundo de los que tienen suerte, no? Dient, quan hi ha tanta gent que viu com viu. I aleshores ella sentia aquesta crida d'estimar els que ningú estimava, no? Els que no tenien persones que els estimessin.
Era una enamorada dels malalts.
Doncs sí, per això va voler fer infermeria. De fet, el pare, si no el Javi em corregeix després, volia que fes medicina, però ella va voler fer infermeria precisament per la relació entre l'infermera i el malalt, pel tracte humà.
Sí, sí, efectivament.
Amb qui no tenia bona relació la Isa? Sembla que hi havia algú que no...
Amb el poder. De fet, amb el poder.
Amb el poder establert.
Sí, fos d'on fos polític, fins i tot amb els religiosos tampoc, Tampoc se les tenia bastant dures, a vegades, amb les estructures,
Per què no va ser atesa la petició d'anar a missions? Vull dir, que van trigar a donar-li.
Bueno, van trigar perquè, de fet, la congregació es dedica bàsicament a l'educació. I aleshores, en realitat, van voler dotar-la, diguéssim, d'una formació que, a més, després la necessitaria per anar a missions, perquè, bàsicament, els llocs de missió que teníem aleshores són bàsicament escoles. Aleshores, necessitava.
Bueno, aquí també l'hermana Rosa Vila, que li parla que acabaràs menjant rates, però la germana Rosa Vila, com que era mallorquina, sabia que les rates es menjaven, les de sa poble. Això ho devia pillar-ho, la Isa.
Bueno, la Isa a l'Àfrica va menjar rates.
Pues precisament.
De camp, però de bosc, vaja, de bosc.
De bosc. O sigui, va tenir la dieta, no? Hi ha un moment que hi ha el que se'n diu els tres reis màgics, magos en castellano, que són aquelles tres criatures. Amb dues paraules, què em pots explicar d'aquestes tres criatures?
Bueno, són aquells nanos que la comunitat d'allà a Guinea va decidir recollir perquè s'havien quedat sense pares, no? Melchor, Gaspar i Baltasar, que els hi deien.
I llavors hi ha una cosa que a mi m'ha frapat molt, que diu que van agafar una monja i li van donar un xec de garrotades, bueno, de garrotades, bufetades, perquè la van acusar d'adoctrinar. Adoctrinar amb què, les religioses? En què adoctrinaven les religioses? És que em costa veure... Que...
Bueno, però penseu que estem parlant de Guinea Equatorial, d'un règim dictatorial, i estem parlant de un règim que encara continua, però ara més tou, però en aquells moments hi havia gent del govern que controlava a les aules doncs, els continguts de les assignatures. I va ser, a veure, una anècdota. Les religioses sempre han decidit estar, malgrat tot, fent la seva missió en allà, conscients de que estaven vigilades en alguns moments.
Per què la mort de la Carmen Samaranch la va marcar tant?
La Carmen Samaranch era una altra religiosa de la Congregació de Jesús Maria que va ser estrangulada a Guinea i va ser com una inspiració per la Issa, o sigui, una morta, una màrtir, i amb aquest desig que tenia ella d'anar a missió, doncs va seguir una mica com les seves passes. I és curiós, però hi ha una coincidència que fa pensar molt, que és amb dues van morir el mateix dia, en 33 anys de diferència.
Yeah.
I les dues van estar assassinades de forma violenta.
Bueno, i ara sí. Una gota d'humor. Anaves a dir alguna cosa?
No, anava a dir que de fet, el dia que ens vam assabentar de la mort de la Carmen Samaranch, feia molt poquet que les dues, però en moments diferents, no? O sigui, havíem demanat l'entrada a la congregació. I per això la va marcar també amb ella molt.
Bueno, i ara una gota d'humor. Perquè surt una persona que es diu Paciència, tu. No n'he conegut mai, de Paciències. Bueno, la que he tingut jo només.
Bueno, és una noia guineana que va ser alumna de la Issa i després amiga de la Issa i que la mateixa Issa feia broma amb el seu nom perquè era molt... Bueno, tenia un caràcter bastant revoltoso, i deia que a vegades li feia acabar amb la seva paciència, no?
I es deia Paciència.
Es diu Paciència, sí.
Després també dieu que la Issa recollia, la calmava, la tenia... Això és un vers.
Bueno, aquí fa referència precisament a la mare d'aquesta noia, que es diu Paciència, la seva mare, que es diu Mama Angelina, que es deia... Era una persona que va tenir una relació molt, molt profunda amb la Issa, amb una empatia molt forta amb les dues direccions. I va haver-hi un moment que aquesta senyora va tenir una tragèdia familiar perquè va veure morir el seu net als seus braços i la Issa va ser un bàlsam per ella.
Issa va escriure Àfrica té nom de dona i de mare. Això és un altre vers.
Fa referència a aquesta mama Angelina. La Issa va veure amb aquesta dona la força del continent, la força d'aquestes dones que carreguen amb la família, amb les feines del camp, que són elles les veritables cap de família, no? Llavors, mama Angelina i Issa, que era molt artística, va escriure una carta fent una mica un elogi d'aquesta figura.
Vius el treball com a vocació, no com a mercancia, caramba.
Això ho diuen doncs els voluntaris, sanitaris que van anar a missió, odontòlegs, traumatòlegs, que quan et trobes allà veus la gratificació que és posar la teva feina al servei dels més necessitats.
Constato que es té que baixar als inferns per ressorgir amb més força. Què ens vols dir amb això,
vitals o amb una trajectòria que a vegades has de tocar fons per després sortir amb força i amb moltes més conviccions.
El que estic veient és que tu ets més poeta del que dones a conèixer, perquè cada frase teva està escrita amb una
cura i una
lucha silenciosa por la justicia. O sigui, lluita silenciosa per la justícia.
Bueno, silenciosa no ho sé, Silenciosa no ho sé.
Bueno, no parlo de la teva germana, parlo de la meva ara, tu.
Ah, vale.
Però encara que ella la feia, eh?
Però fa referència a la Issa. Fa referència a la Issa, eh?
Què ens pots dir d'això?
Bueno, doncs que és una persona que no necessitava una pancarta per explicitar el que ella volia fer. Vull dir, ella tenia clara... la justícia o el feminisme i era abanderada, però en silenci, amb la seva feina, amb les seves obres.
I a més, jo diria 24 hores, és a dir, li costava caure amb la comoditat, és a dir, no se venia amb això. Fins i tot quan venia de vacances, recordaràs de que sempre tenia ganes de marxar.
Carai, noi.
Sí,
recordo també, bueno, que fa una mica de relació, no? Quan tenia 15 anys, o 16, em sembla que va ser, que en parlàvem abans, va escriure, o sigui, una cançó que es titulava «Y siento vacío si no vivo por tu amor». O sigui, sentia aquest buit si no vivia per l'amor, per l'entrega, per estar a disposició dels altres.
Bueno, és que hi ha un moment que diu, diu una cosa molt maca d'ella. Diu, tenia capacitat per fer normal lo extraordinari. Conec molt poca gent que ho pot fer, això, jo, eh?
Absolutament. I, a més, jo he viscut justament això, perquè per mi era normal com era ella. És quan no hi ha estat, quan ja no hi és, que m'he adonat que realment que era molt especial. Però per mi era viure el normal. Vull dir, jo no puc explicar que era boníssim. No, era el normal, era el que vivíem cada dia.
És el que diu Francesc, el sant de la porta del costat. Sí. Els sants són aquests que estan aquí al costat nostre, no?
Sí, i en aquell moment jo ni m'ho plantejava, i ha sigut després, quan he vist la grandesa de la seva vida, no?
I aquí, i ara també faré una pregunta que amb això jo m'hi sento molt identificat. Diu, el mar sempre va tenir un efecte terapèutic i balsàmic per a la Isa. A mi em passa el mateix.
Ella va néixer al mar. Ella tenia esperit de peix.
Sí.
Ella mateixa ho deia.
Si Déu havia passat una passió, com ella no, com s'havia de queixar una persona que era tetraplègica?
Això fa referència a un home de Guinea que estava en una situació, Miguel, pues, postrat a casa seva, i Isa li va parlar de les lectures, de la passió, i aquest home li va donar aquesta lliçó evangèlica, plorant, deia, com puc jo queixar-me de la meva situació si Déu va acabar amb la creu, no?
Bueno, doncs, per anar acabant, em dóna ràbia estar sempre entre els que tenen sort. Això és una altra oració. Sí. Qui pot contestar-m'ho, això, de tots tres?
Bueno, això és el que comentàvem una miqueta abans. L'experiència aquesta, que ella veia que el món, que la vida no és justa, i que hi ha persones que tenen sort, que neixen ja amb tot el munt de possibilitats, i hi ha altres que no. Ella això ho vivia amb molta força, però encara ho va viure amb més força quan el terratrèmol va dir, és que per què jo m'he salvat i tanta gent ha mort?
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre testimoni preciós i ens dona un exemple de vida entregada als demés en el que ens hi hauríem de fixar molts. I més ara, en els temps que corren i en els temps que estem veient. Llegiu Lo que no se da se pierde de Mei Zamora. És un exemple de vida a imitar.
Señor, y recibí toda mi memoria, mi entendimiento y también mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara, ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.